Conseller, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Escolti'm, perilla la sanitat pública o no?
Ni gens ni mica.
Tot el contrari.
La sanitat pública perillava en l'any 2011 pel context econòmic amb el que estava, per la despesa que tenia, que no podia cobrir a partir del 2011, ja en part a partir del 2010, amb els ingressos públics que es disposava. Vam fer tot allò que calia fer i en aquests moments la sanitat pública del nostre país és viable, absolutament viable.
He estat aquest cap de setmana, li ben asseguro, que aquesta és una part, això d'aquí, és una part, i en tinc més, de documents que he llegit que han sortit als mitjans de comunicació, des de La Vanguardia, El País, l'Àrab, diferents mitjans de comunicació, també a webs com Cafè amb Llet, entre d'altres, parlant del cas Innova. Jo el que he llegit, de debò, de tot el que... És que és un escàndol terrible.
Mira, el cas Innova porta oberta la seva investigació, si no recordo malament, 3 anys. Mm. En aquests 3 anys també va ser analitzat per la comissió d'investigació creada a l'efecte. Es va dir que continués, evidentment, el procés judicial endavant i que, d'alguna manera, en aquest cas era un cas molt atribuïble a l'administració local. I jo crec, a més, que és molt important que el cas Innova quedi clar, el més ràpid possible, sobretot pel municipalisme al nostre país. Jo crec que el municipalisme del nostre país és molt implicat amb la sanitat pública, com sap molt bé el nostre model, a molts indrets és una sinergia entre el món local i la Generalitat, en aquest cas no, en aquest cas només és el món local, però jo crec que és una cosa que cal aclarir. I per tant, rapidesa amb la justícia, presumpció d'innocència i confiança en la innocència de la gent que se li atribueix haver participat en aquests fets, tots aquests imputats, i esperem que això es resolgui aviat.
Però podríem dir una cosa, conseller, perquè el que a vegades, o sigui, el que sembla és que el problema de fer consorcis públics privats en si no és ni bon ni dolent, sinó com es fan aquestes coses. Vull dir, a molts llocs ha funcionat aquest model. I jo crec que en gran part de la medicina a casa nostra és com és, gràcies a que això és quasi bé una fórmula magistral. El problema és si després, un cop establert el model, es fa amb suficient transparència, en transparència les concessions, etc. Vull dir, que ara sembla que discutim i hem paralitzat el consorci de Lleida, no sigui cas que els consorcis siguin dolents. No, si el problema són els consorcis.
Sí,
però a més després com es fan les concessions, etc. No?
Fixi's en una qüestió. Quan es parla de consorcis, hi ha la tentació de parlar de consorcis públic-privats. No hi ha cap consorci a Catalunya que sigui públic-privat. És consorci entre administracions. Administració local, Generalitat, en majoria sempre de la Generalitat. Sumés als sistemes de control de tothom. En el cas de Sagesa, que és una empresa sanitària que gestiona la sanitat a Reus i al territori, està vinculada a una estructura d'empreses municipals. En allà no hi ha cap consorci. És tot 100% municipal, amb uns òrgans rectors on estan tots els càrrecs electes. Estem parlant de consells d'administració de càrrecs electes. I aquest és el model de gestió directa per part dels ajuntaments de la sanitat pública a través d'un concert amb el Servei Català de Salut. On està el problema en aquest cas concret? Està en la construcció d'un hospital. Construcció d'un hospital que fa una empresa pública, que és l'empresa pública que dona el paraigues a totes aquestes 10 o 12 empreses municipals que s'integren amb ella. Clar, quan surten presumptes irregularitats a la construcció de l'hospital, parlem de corrupció a la sanitat. Jo posaria un altre exemple. Miri, si sortissin irregularitats a la construcció d'una comissaria o d'una caserna, parlaríem de corrupció a la policia? Situem les coses allà on toca, no? Jo crec que hi ha unes coses que s'ha de demostrar que són irregularitats amb la construcció d'un hospital que no tenen res a veure amb la sanitat pública del país. Jo tinc que dir que l'Hospital de Sant Joan de Reus és un hospital excel·lent, de projecció en tots els sentits, nacional, a nivell de l'Estat, a nivell internacional, que té uns resultats públics a la central de resultats, que té uns resultats econòmics financers d'estabilitat, malgrat les dificultats que té el sistema, i jo crec que no hem de confondre i crear una certa neguit en els ciutadans pensant que tot aquest cas Innova posa en perill l'assistència a la gent a l'Hospital de Reus ni posa en qüestió els professionals.
Bueno, l'Hospital de Reus, el que passa és que és una obra elefantòrica.
Bé, aquest és una altra
qüestió. I allà es podria subministrar en un petit municipi...
Fixi's, jo vaig tenir ocasió de visitar aquest hospital abans de ser inaugurat, una visita en la meva anterior vida, que dic sempre, és un hospital que tothom, en el conjunt del sistema sanitari, va creure que era un hospital excessivament gran per al que havia de fer. Però hem de tenir també present una cosa, la lentitud o la velocitat, millor dit, de la planificació sanitària fa que tu projectis un hospital en funció de la població que hipotèticament hi serà en aquell territori, perquè des de que el projectes fins que els construeixes passen aproximadament uns 10 anys. La dimensió d'aquell hospital estava amb una hipòtesi que era la hipòtesi d'aquest creixement espectacular que tenia la població catalana, especialment a través de la immigració. No es van fer els factors de correcció adequats en el moment adequat perquè no tingués aquesta dimensió. Ja ens trobem en un hospital, evidentment, hiperdimensionat per les necessitats que té ara, i aquesta és la realitat. Una realitat que té un cost. El metro quadrat d'hospital té un cost. Com que aquest hospital té la dimensió que té i la rectificació de la seva dimensió no es fa en reduir-lo, sinó en fer-lo encara més gran, suposa que aquest hospital costa més diners. I estic parlant del govern anterior, no? I no faig judici de valor, faig una realitat, va costar més diners, i a partir d'aquí, una cosa és que aquests diners que costa l'hospital, després, en la gestió d'aquests diners, s'hagin produït o no irregularitats, i una altra cosa és que en aquests diners s'hagin utilitzat malament. Són dues coses diferents.
Estava parlant de municipalisme. Ara el Cerdà, el Joan López, el Màrius i el Miquel, si volen preguntar, tindran temps de fer-ho, però hi ha obvietats. Parlava del tema municipal, del tema de la construcció, però no només això, perquè algunes de les persones imputades són gent vinculada directament a la sanitat pública catalana. Estem parlant, per exemple, del senyor Josep Prat o del senyor Carles Munté, que són dos dels quatre directors dels últims del CatSalut. Vostè encara confia en aquesta gent?
Bé, jo crec que hem de situar també això, eh? Aquesta gent, en el moment on participa en aquests fets, ja no és càrrec de la sanitat catalana, ja no són directors del Servei Català de Salut. El senyor Prat, el dia que deixa la direcció del Servei Català de Salut, passa a ser director general d'Innova. I el senyor Manté, el dia que deixa de ser responsable del Servei Català de la Salut, és contractat per una fundació, si no recordo malament, en l'àmbit de la mateixa entitat. Jo no confio ni desconfio. Jo crec que tothom els hem de reconèixer el
principi. Una persona que presumptament ha cobrat 3.000 euros per donar concessions a un senyor que és el president de la patronal de les ambulàncies de tot l'estat, home...
Bé, home, jo estic d'acord...
Cada mes, eh?
Això és la imputació que se li fa...
És la imputació entre d'altres.
Entre d'altres.
Té 6, d'imputacions.
Comprendrà que amb la meva responsabilitat jo sempre tinc que dir que jo em reservo la presumpció d'innocència i que, en tot cas, jo no sóc part de l'acusació. En tot cas, sí que tinc que continuar dient presumpció d'innocència i, sobretot, més rapidesa a la justícia al nostre país perquè s'aclareixin els fets el més aviat possible.
Però és evident que quan hi ha un cas d'aquestes característiques on hi ha imputades gairebé 50 persones i on hi ha 9 peces separades, estem parlant de que és un cas greu i que, home, sí, efectivament, no, ha de dir el jutge el que ha de dir, però estem parlant d'un cas gravíssim.
Jo no li rebaixo ni gens ni mica la gravetat al cas, però la gravetat del cas anirà increscendo en funció de quan més triguem a dilucidar i a deixar clar totes i cada una de les coses que seran en aquest moment al jutjat.
No és Innova el projecte, per entendre'ns, que més demostra les portes giratòries del que també hi ha a Catalunya?
No, miri, jo crec que el de les portes giratòries és un altre tòpic, no? Un no neix a la vida al sector públic o al sector privat, un neix a la vida. I en un moment determinat el seu valor pot ser necessari pel sistema públic i en un altre moment de la vida el seu valor pot ser necessari pel sector privat. Miri, els mitjans de comunicació. Vostès són professionals que en alguns casos han treballat a les televisions o a les ràdios privades, en altres casos han treballat a les televisions o a les ràdios públiques. Per tant, jo crec que el valor de les persones és el que en algun moment les fa atractives pel sector privat o pel sector públic. I no crec que amb això tinguem sempre que plantejar que puguin haver conflictes d'interessos. Un professional no té conflictes d'interessos. En tot cas, sí que les entitats, les empreses poden tenir conflictes d'interessos, però els professionals jo crec que no en tenen. I torno a l'exemple dels mitjans de comunicació, com podria tornar a d'altres exemples de gent que treballa en el sector públic o en el sector privat, a l'ensenyament, qualsevol activitat a la vida. Ara, això sí, transparència absoluta quan no exerceix un càrrec públic, claretat en que no hi ha conflicte d'interessos, compatibilitats les que marquin les normes, evident, però no per això hem de qüestionar que la gent pugui estar en un àmbit o l'altre.
Què ha passat amb el Consorci de Lleida? És un efecte del cas Innova, per entendre'ns? No, és a dir, escolta, millor no tocar res?
El Consorci de Lleida, si em permet, és algo absolutament paradòxic, no? Paradòxic en un moment on jo crec que, malauradament, i no és la primera vegada que ho dic públicament, el veritable conflicte d'interessos que també tenim en aquest país en aquests moments no és tant entre el sector públic i el sector privat, sinó és entre els interessos de partits polítics i status quo davant d'unes eleccions i l'interès general. I, per tant, aquest és un conflicte d'interessos que, en democràcia, s'ha d'administrar bé. I jo crec que en aquests moments alguns partits no estan administrant prou bé. Dit això, miri, el Consorci de Lleida és un element merament administratiu. És a dir, tot el que s'ha de fer ja està fet. Què passa? Que no podem avançar més enllà, des del punt de vista organitzatiu, i alguns aspectes que són rellevants per l'atenció sanitària, per unificar serveis, algunes són, necessiten un pas administratiu, que és dues empreses que són públiques, insisteixo. Empreses públiques, les dues, sotmeses a gestió sota el dret privat. Tant l'Hospital Arnau de Vilanova com el Santa Maria Ella, que estan un davant de l'altre. Que en lloc de tenir una direcció un, una direcció l'altra, una comptabilitat un, una comptabilitat l'altra, unes compres un, unes compres l'altra, tinguin una sola organització, en menys, òbviament, gent directiva, i que treballin conjuntament. Fixi's, hi ha menys distància entre l'Hospital de Santa Maria de Lleida i l'Arnau de Vilanova que hi havia entre pavellons de l'Hospital de Sant Pau. Cada pavelló tenia el seu equip directiu, cada pavelló tenia la seva governança, la seva direcció. No, hi havia una sola organització que gestionava aquest model pavellonal. Pues el Lleida és exactament això. De dues empreses públiques, que són de la Generalitat, amb un tercer element que és clau perquè Lleida tingui la dimensió que ha de tenir en termes atractius pels professionals, atractius per tenir serveis que puguin prestar serveis directament als ciutadans de Lleida que ara no es presten, que hi hagi la universitat, perquè a l'eix docència, facultat de medicina, recerca, assistència, amb una sola organització, és el que li dona a Lleida el muscle necessari perquè, insisteixo, no sigui un lloc de pas per professionals, que molts pacients que són atesos en aquests moments a Barcelona ho puguin ser allà, i això és el que demanen el cos facultatiu des de fa temps. I ara l'únic pas és l'administratiu. I ara resulta que aquest administratiu, aquest pas administratiu, posa en qüestió el sistema sanitari públic del nostre país. Un projecte, per cert, que comença el 2009, que està en el pla estratègic del govern anterior. Curiosament, els que eren partícips d'aquest govern, ara resulta que són els que estan en contra d'això i diuen que és una privatització, quan van fer no sé quants consorcis, sense que, per cert, ni passessin pel Parlament, ni es demanessin consultes populars, ni es demanessin 30.000 coses que es demanen ara, i, per cert, tots aquests consorcis han demostrat un resultat extraordinari. El consorci que té el Clínic amb l'ICS per gestionar l'atenció primària, el que té l'Ajuntament de Castelldefels, per cert, governat per Partit Popular, que tampoc està d'acord amb el consorci, que té amb l'ICS per gestionar l'Ajuntament i X gestiona l'atenció primària a Castelldefels. El consorci per fer un laboratori regional entre l'ICS i altres entitats, que és el CLI. Tot això ja hi és. I per tant, de cop i volta, el que és paradòxic per mi com a conseller, però no tant com a conseller, sinó tant com professional coneixedor del sector i de la gestió sanitària, i ja no dic per la resta del sector, és absolutament paradòxic, no s'entén. Nosaltres estem fent tot allò que el Parlament ens va demanar. Tràmit d'audiència pública, rebrem totes les al·legacions, perquè les al·legacions només valen, no solament són vàlides aquelles que surten al carrer a protestar, que ho han de fer i ho fan legítimament. Tots aquells que no surten també tenen dret a exposar el seu punt de vista sobre les millores que això introduiria per la assistència sanitària.
No s'està privatitzant la sanitat pública?
Jo,
les externalitzacions, algunes d'elles de dubtosa...
Jo torno a dir que algú em digui quina externalització de dubtosa qualificació s'ha fet en aquests 4 anys i escaig que portem. No hem mogut, no hem modificat res del que existia, res del que existia. Quan es posa en qüestió, i m'avanço, no? Pues que si l'Hospital del Sagrat Cor, mira, l'Hospital del Sagrat Cor,
per exemple,
és una fruit d'una intervenció del govern de la Generalitat perquè no s'hagués de tancar un centre i no es perdessin un número de treballadors determinats. El propi govern va instar a la pròpia aliança a que resolvés definitivament la seva viabilitat a través de l'entitat que es va quedar amb aquest centre sanitari i amb un centre a Sabadell, perquè es mantingués a l'hospital, no es tanqués un hospital complementari de la xarxa pública, no es perdessin els llocs de treball. Això és així i continua sent així, no s'ha modificat res. A més, sí que s'ha modificat. Aquesta entitat, òbviament, no va ser possible complir el mandat o el preacord que havia fet amb la Generalitat de Catalunya, el vam tenir que reduir per raons òbvies econòmicament, i això és el que s'ha fet. I no hi ha cap element més situat. Aquest hospital és un hospital complementari que rebia malalts de la xarxa exactament igual ara que el 2010, que el 2009, que el 2008. Exactament igual que la Clínica del Vallès a Sabadell. Rebia malalts del Parc Taulí igual que repara. No hi ha hagut cap modificació.
Conseller, hi ha un tema. És evident que la sanitat pública, si funciona d'una manera, si funciona bàsicament pels seus metges, pel seu personal, que és fantàstic. Però, per exemple, i escolti'm, jo crec que hi ha a punta bala de casos com aquests. No és inconcebible, inacceptable, les llistes d'espera que hi ha en aquest país?
Miri, les llistes d'espera que hi ha en aquest país, en aquests moments, són les llistes d'espera que són les mateixes, inclús una miqueta més curtes, que teníem el 2010.
Mm? Sí, però això tampoc m'arregla el problema,
eh? És que vull dir-li, jo el 2010 no estava ni gens ni mica d'acord amb les meves llistes d'espera, per raons òbvies, perquè no és lògic que tinguem llistes d'espera com les que tenim. Per què tenim llistes d'espera? Tenim llistes d'espera per una raó, diguem-ne, de política de govern, tenim d'aquest govern i dels anteriors, perquè no hi ha cap govern que no hagi tingut llistes d'espera a cap comunitat autònoma d'aquest país, ni cap govern europeu, amb millor o pitjor fortuna, deixa de tenir llistes d'espera quan té Sistema Nacional de Salut. Per què tenim llistes d'espera? Tenim llistes d'espera perquè no tenim els recursos suficients per poder atendre més ràpidament a tota la gent. I li explico per què. Miri, la despesa sanitària depèn de tres factors. Tres. La quantitat de gent que està coberta, les prestacions a què té dret, el cost de les prestacions i la demanda que aquestes prestacions tenen. Nosaltres vam decidir, nosaltres vull dir el govern de la Generalitat actual i tots els governs de la Generalitat i tots els governs de l'Estat espanyol, que la universalitat era un tema inqüestionable. Jo no hagués estat conseller si m'haguessin dit que per solucionar el tema de la sanitat pública havia de deixar gent sense cobertura universal. Per tant, gent a atendre, tots. Cartera de prestacions, no es va treure ni una sola prestació a ningú. Cosa que jo tampoc hagués estat conseller si m'haguessin posat aquesta condició. Per tant, havíem d'incidir sobre el cost de les prestacions per fer viable el sistema sanitari. De què depèn el cost de les prestacions? Dels sous, no ens enganyem, de la despesa farmacèutica, que vam rebaixar espectacularment, de les inversions, i després, deia, l'altre factor és l'ús que se'n fa del servei, la demanda. Si tu no tens prou diners, has de retreure la demanda. I jo vaig anunciar el 2011, per fer viable el sistema sanitari, haurem d'augmentar encara més les llistes d'espera, amb el compromís de que totes les mesures de reformes que fem permetran revertir aquesta situació i portar-la a la situació a partir de 2010. Això és el que hem fet. A l'hora que vam dir, i farem tota una sèrie de reformes, que no ens inventem, sinó que estaven anunciades i que no s'havien fet encara, per tal de recuperar diners, no posar-ne més, recuperar diners al sistema que permetessin començar a també a recuperar l'esforç que havien fet els professors.
Quina és la mitjana de temps d'espera, ara?
La mitjana de temps d'espera en aquests moments, miri, tots els pacients que tenien aquelles garanties de 6 mesos, el 94%, si no recordo malament, dels pacients, són operats en el termini previst, que és menys de 6 mesos. En general, tothom a Catalunya, el 98% de la gent que s'ha d'operar, supera en menys d'un any. Tenim un repte molt important, que és aquest percentatge que encara no entren aquí. Que a vegades té la certa complexitat, perquè com és possible dir que hi ha una persona que espera 2 anys a ser intervingut d'una malaltia o d'una cirurgia que aquell mateix hospital està operant en 6-7 mesos o un any? No? Hi ha algunes característiques clíniques que s'han de revisar. Tenim un repte molt important. Nosaltres tenim dos indicadors que els pitjors indicadors del nostre sistema sanitari són el sou dels professionals i la llista d'espera. Perquè, miri, la resta, parlem molt del Consorci de Lleida, parlem molt de... Fa 4 dies, a Catalunya, vam anunciar que el 25% de malalts que tenien un ictus que no era permeable, a Catalunya es tractaven i feien permeable amb una supervivència espectacular. Fa 4 dies vam anunciar que podien començar amb analitzant a detectar metàstasis de càncers de còlon. Fa 4 dies hem anunciat que teníem una capacitat al Vall d'Hebron de fer uns tipatges del nivell que contenia una hepatitis C que permetessin buscar el tractament més adient i no aquest tan car i sofisticat, sinó el més adient per garantir el resultat. És a dir, tot això, anant a altres extrems, tenim en aquests moments més de 100.000 persones censades i controlades com a malalts crònics que evolucionen. Tenim una reducció de la infecció en les UCIs. Tenim els indicadors sanitaris de resultats, l'esperança de vida amb el càncer, la supervivència amb un infart al nostre país, la pròpia supervivència a l'ictus. D'això no en parlem mai. Parlem del Consorci de Lleida, parlem de la privatització, parlem de coses que els professionals
fent,
mantenen.
Ho està fent ara, eh?
Ho està fent, sí.
És que actuar contra els ictus és normal, i el que passa, les irregularitats no.
No, evident. No, però també, jo ho dic per l'autoestima del nostre sistema
sanitari. Vostè té una assegurança privada?
No, ni he tingut mai.
No he tingut mai.
Ni he treballat mai a l'assistència privada.
No, però li pregunto si vostè té una assegurança privada.
No, perquè hi confio plenament en el sistema públic. No em cal.
Quan hi ha dubte, si ho fes?
I tampoc seria...
La teva pregunta.
I tampoc seria...
Si hagués dit que sí, no l'hagués vist amb millor ulls ni amb pitjor.
Perdona, jo li he fet una pregunta per saber la resposta. Jo sí.
Jo també.
Doncs ja està. Doncs ell no.
Al començament de mandat, vostè va recomanar com a una bona via. Coma,
jo recordo, jo vaig pagar...
Una assegurança privada.
Jo vaig pagar, no sé si he après una mica més, però vaig pagar allò de ser una miqueta novato amb l'ofici, i a mi va preguntar, la primera entrevista que vaig fer a la televisió, em van preguntar, vostè recomanaria als catalans que es fessin d'una moto privada? I jo vaig dir, per descomptat, coma, sempre i quan no sigui per fallir el sistema públic. Vaig cometre l'error de dir...
Després els... Que està mal entès, això, però perquè, penso, no? Perquè pot ser molt solidari pagar una assegurança.
És que és el que entre els secrets, diguem, de, perquè funciona el sistema sanitari a casa nostra.
La meva obligació, aquest com a responsable públic, és que funcioni el sistema sanitari públic amb els valors que jo entenc i entén el govern que ha de tenir un sistema públic. Universalitat, equitat, accessibilitat i finançat majoritàriament amb els recursos de tots. Que això funcioni. Que un vulgui tenir alguna cosa millor que la que pot oferir el sistema públic i té la llibertat de fer-ho, però mai ha de ser excusa, no, tinc que fer això perquè el meu problema no me'l resol.
Conseller, tinc la sensació, que pot ser absolutament inadequada o inapropiada, de que els hospitals heretats de la Seguretat Social, Bellvitge, Vall d'Hebron, han sigut menys conflictius socialment que Sant Pau, que Sant Joan de Reus. És a dir, aquesta és una impressió.
No. Miri, nosaltres quan veiem la conflictivitat general, a més complexitat d'hospital, més conflictivitat, perquè hi ha molts més conflictes d'interès.
El que ha passat a Sant Pau no ha passat a Bellvitge ni a...
Sí, però a Sant Pau, a Sant Pau no ens ha passat res més que els treballadors no van acceptar el 5% de reajust i la resta d'hospitals ho van pactar i ho van acordar. I aquest hospital, legítimament, el seu comitè d'empresa, això va portar als tribunals, al final tot això ha tornat a la normalitat, l'Hospital de Sant Pau en aquests moments té uns resultats excel·lents, té viabilitat i no hi ha cap perill per l'Hospital de Sant Pau. És un conflicte laboral, el conflicte de Sant Pau, que no és el mateix que el conflicte de Reus, que és un conflicte d'una construcció amb presumptes irregularitats d'un hospital.
Quan deuen ara les farmàcies?
Bé, les farmàcies, no recordo malament, estem uns 3 mesos, segurament, de demora els hi devem, però fixi't una altra cosa.
Quan? Però quan, pregunto quan se'ls hi deu ara.
La xifra exacta no li puc dir, però calculi que la facturació mensual de les farmàcies són uns 100 milions d'euros, aproximadament 100 i alguna cosa. Per tant, els hi devem diners a les farmàcies, òbviament. Però per què li devem diners a les farmàcies? No? Li devem diners a les farmàcies per un problema econòmic o per un problema de tresoreria? Els devem diners a la farmàcia per un problema de tresoreria, no per un problema econòmic. No és que no tinguem els diners per pagar les farmàcies, és que aquests diners que formen part de la despesa de més que té la sanitat pública, nosaltres tenim un pressupost i una autorització de dèficit, com vostè sabrà molt bé, proporcional a l'autorització de dèficit que té el conjunt de la Generalitat. Aquesta autorització de dèficit és l'Estat el que ens ha de prestar aquests diners. Prestar, a vegades ens diuen que ens ajuda, no, prestar. La velocitat amb aquests préstecs es fan i tal com s'ordenen els pagaments, pensi que nosaltres, quan presentem a l'Estat les factures que devem, entre elles a la farmàcia, presentem les factures. I és l'Estat el que estableix l'ordre de pagament de qui has de pagar primer i qui has de pagar després. Fixi's que quan jo li vaig dir als farmacèutics que s'equivocaven a l'hora de picar a la meva porta i van anar a picar a la porta de la delegació del govern, el propi secretari d'Estat va venir a reunir-se amb ells, secretari d'Estat d'Economia. Per tant, tenim un problema amb les farmàcies que és la tresoreria. No és que la sanitat pública no es pugui fer càrrec de la despesa dels medicaments. I això hem de deixar molt clar. Qui està patint això? Les farmàcies. És just? No. No és just que les farmàcies tinguin que patir això, perquè les farmàcies, a més de dispensar medicaments, hem de reconèixer tots plegats que presten un servei públic, no solament de prestar medicaments.
L'euro per recepta s'ha anat tornant o no?
L'estem tornant, tot aquell que ha fet les peticions oportunes.
Bueno, em sembla
que
hi ha
uns 300.000, si no recordo malament, són les persones que han demanat el retorn d'aquest euro per recepta, i aquest euro per recepta s'està tornant degudament amb els mecanismes administratius, que no deixen de ser farragosos, però l'administració pública al nostre país és molt garantista. Per tant, quan tu has de tornar un diner que està a la caixa pública, no és fàcil en molts aspectes.
De seguida, Joan López Alegre...
Deu ser car, també.
I a més és car.
De seguida, Joan López Alegre, si el Màrius vol fer una altra pregunta, el Miquel Martín Gamisans, però hi ha un projecte que es diu Vismés que cedirà dades mèdiques dels catalans, que està portant molta cua. Jo li vull preguntar, escolti, vostè garanteix l'anonimat de les dades que es faciliten?
Absolutament, com passa en aquests moments. Miri, la diferència, el VISC, que utilitzem la paraula, vol dir valor de la informació sanitària a Catalunya. Això vol dir VISC. I el més s'hagués pogut posar davant i més valor. Mira, nosaltres en aquests moments tenim molts registres, moltíssima informació a Catalunya, amb registres que estan més o menys a diferents llocs. Quan nosaltres volem fer un projecte d'investigació en el nostre país, de tenir que treballar amb bases de dades petites o amb una enorme base de dades, la fiabilitat estadística i el resultat és molt millor. Per tant, enteníem que hem d'ajuntar totes les dades que disposem, que no són dades de persones, ja no hi són les persones aquí, eh? Són dades clíniques que tenim, sabem quants diabètics, amb quines franges d'edat, si prenen insulina o no la prenen, com evoluciona la seva malaltia. Això per la recerca és un avenç tan important com va ser la informàtica. Mira, quan jo vaig començar a fer algun treball de recerca, recordo que era tancar-te a l'arxiu d'històries clíniques i començar a agafar sobre per sobre d'història, treure'l, llegir-te'l. Quan això vam aconseguir informatitzar totes aquestes dades i col·locar-les en un ordinador, en aquell hospital, amb la informació dels malalts d'aquell hospital, s'avança exponencialment. Imagini's agregant tota la informació de les dades, no de les persones. I jo crec que, tornant a la diguem, irresponsabilitat a vegades de determinades afirmacions, home, que algú això digui que és vendre historials clínics em sembla una exageració. Estem parlant d'una cosa que tots els països del món amb el fenomen Big Data crec que no se'ls ven pel tema sanitari. Imagini's, jo l'altre dia amb una pregunta que em feien també en aquest sentit, deia, algú a mi em garantís la confidencialitat de les meves dades quan jo participo en un observatori de mitjans, en un observatori d'audiències? Algú m'ho garantitza? A mi em garantitza que aquella informació meva no serà utilitzada amb una altra finalitat, que no sigui simplement veure qui està en quin rànquing està d'audiència o no? I clar, si posem en dubte tot això, crec que posem en perill moltes coses.
Vaig a la publicitat i pregunten ells, però abans, en tot aquest temps se li ha passat pel cap plegar?
No, jo crec que jo m'ho prenc això com un encàrrec i com un repte professional i de servei al país.
Però hi ha gent que també ha passat per aquí i ha dit, escolti'm, està molt bé que faci servei pel país, però fins aquí hem arribat.
Jo crec que quan a mi el president de la Generalitat m'encarrega sapiguent qui era jo i d'on venia i que era coneixedor del sistema sanitari i que el meu perfil era defensor acèrrim d'un sistema sanitari públic en el marc del Sistema Nacional de Salut, ell m'encarrega que faci primer viable la sanitat d'aquest país sense que deixi de ser un sistema sanitari públic universal i d'accés als ciutadans amb un 20% menys de pressupost. Perquè això a vegades ens oblidem. Tothom parla i parla que hauríem de tenir, que fem, que fem, però és que tenim un 20% menys de pressupost. Un 20% menys de pressupost són 2.000 milions menys, Per tant, com amb 2.000 milions menys fas viable un sistema sanitari...
Per això, entre altres coses, i tot plegat, està en l'ull de l'huracà, si vostè en algun moment li ha presentat la dimissió al president.
Mai li he presentat.
Ni se li ha passat pel cap?
Ni se m'ha passat pel cap. Jo sóc una persona de compromís, jo tinc un contracte, entre cometes, si em permet l'expressió, amb el meu president, d'ajudar-lo a que la sanitat pública del nostre país no entri en picat, no perdin aquest valor dels ciutadans. Pels ciutadans, crec que és una de les coses més sèries que tenim al nostre país. Quan parlem d'estructures d'estat, nosaltres com a estructura d'estat ja tenim la sanitat pública al nostre país. Viuríem molt millor si tinguéssim un estat que sigui capaç d'autofinançar-se. Però com a estructura d'estat tenim un sistema sanitari reconegut a tot el món. A vegades a mi em dol que sobre una cosa excel·lent com tenim el nostre país, doncs ens tirem pedres. També ens tirem pedres a vegades amb el Barça, dient, ui, sempre hem guanyat, però només hem fet 8, haguéssim pogut fer 10. Llavors, no, jo crec que això no toca fer-ho.
Però el Barça està guanyant,
Sí, i el sistema públic sanitari també.
No està tan clar.
Bueno, en termes de, no parlem en termes de resultats. Podem parlar
però imagina que cada partit, la Lliga l'haguéssim de guanyar d'aquí un any.
No, la Lliga l'estem guanyant.
Que és quan t'operen.
L'estem a la Lliga, sí, però el resultat és l'operació i la supervivència.
I somia amb la gent de la CUP?
No.
Que són els que interposen demandes,
Sí, miri, jo...
Ja entre altres.
Sí, però miri, jo, per exemple, li puc ensenyar un llibre que ha editat la CUP, amb tot el respecte per la CUP. Va, si vostè veu això...
Sí, està ensenyant un
esquema molt incolor.
Que de 2.000 milions d'euros públics de la sanitat, a través de concursos adjudicats i a través del destinat a la concertació privada, aquests diners van a parar. Quirona, Sisa, Sanitas, Germana Hospitalària, Vitas, IDC Salut, Creu Roja... Home, jo crec que hem de ser rigorosos. Jo només demano rigor. Jo estic disposat a la confrontació d'idees...
Que és el micròfon, sisplau.
La confrontació d'idees que sigui necessària. Cap problema amb la confusió d'idees, però amb rigor.
Però si ells veuen una irregularitat, anar a la fiscalia és...
No hi ha cap problema.
És procedent, no?
No ho discuteixo. Jo sempre dic, quan vostès vegin una irregularitat, vagin a la fiscalia. No vagin fent un discurs de corrupció.
No, per això, la confusió d'idees estaria bé i amb gent que no pensi com vostè, que això també estaria molt
evident.
Bé. Per tant, jo,
si vau,
fem un debat, clar, portem aquí fixi, gent que fem lleig, gent del Quintà, gent que...
El debat de confrontació d'idees en política sanitària, no? No fem debats de política sanitària. A mi m'agradaria fer debats de política sanitària. Jo que vull per vostè, senyor Basté, ara no s'espanti, eh?
No.
Jo, si el senyor Basté un dia hagués de tenir un infart, que espero que no, eh? Jo que m'agradaria...
No, perdó, mal rotllo, eh?
És per... No, no, per...
Lagarto, lagarto.
Per simplificar-lo. El senyor Basté, jo tinc que intentar, com a política sanitària, que no tingui un infart. Jo tinc que intentar que no el tingui. Mm-hmm. El primer objectiu és que no el tingui. Per tant, prevenció. Prevenció que no vol dir solament que un dia trobem una vacuna, per això. Mm. Ara faig una... Dic una tonteria, eh?
Però, jo vull que no el tingui, però, no sé si hi contribueixo.
Jo crec que ell mateix ha de contribuir, sap amb què ha de contribuir per no tenir un infart.
Sí, sí.
Determinats hàbits doncs els ha de deixar per no tenir un infart. Però bueno, suposem que el senyor Basté, malauradament, té un infart. Quina és la meva segona obligació? La meva segona obligació com a política sanitària és que enganxar-lo el més aviat possible. Mm-hmm. El més aviat possible. I tractar-lo. I salvar-lo. I, si de, i un cop salvat, malauradament, li queda una patologia crònica d'insuficiència cardíaca, cuidar-lo. Cuidar-lo amb un sistema sanitari que, com a malalt crònic, el tingui monitoritzat i eviti que aquesta lesió que li queda al cor posi en perill la seva vida. I si, a més, aquesta afectació li produeix un problema social i resulta que, per la raó que sigui, no pot continuar la seva activitat professional, queda limitada amb la seva capacitat física, jo tinc que tenir un sistema social que l'empari. Aquesta és la discussió.
Va, són, però fem el debat. 7 minuts i arribarem a les 10. Un moment, és que baixeu-vos que ferro per algun lloc per tocar. Ja tornem.
El perquè de tot plegat.
4 minuts i les 10. Preguntes molt ràpides, sisplau, pel conseller Ruiz.
Jo li faig un dibuix molt ràpid de com veig tot el que ha passat amb l'Innova i de la gestió. En un moment determinat, la Generalitat va tenir que fer una feina que era molt important, que era assumir d'ajuntaments o d'ordres religioses, hospitals i centres que no es podien renovar, que havien quedat obsolets, on es tenia que invertir molts diners. Un cop va absorbir tot això, s'han creat un grapat d'ens on no hi ha cap mena de control polític, són entitats com la Diputació o els Consells Comarcals, on hi ha una dinàmica govern-oposició, on moltes vegades, quan parles amb alcaldes, el que et diuen és, ui, això és molt complicat, i ho porten un grapat de gent que, de fet, hi són de tota la vida, i que ells ja ho fan molt bé. I que poder, la percepció que un té, vist des del territori, o quan parles amb aquesta gent, és que aquesta falta de control crea com ens, que de fet actuen com a economia privada dintre del món públic, i que el que fa és que tot això provoqui casos com el cas Innova.
Bé, mira, jo crec que l'anàlisi que fa és encertat parcialment, perquè dir-me no hi ha control polític. Home, totes les entitats on participa el món local, en aquest cas Innova, 100% al Consell d'Administració són regidors. I a més, no hem d'oblidar una altra cosa. Els ajuntaments tenen interventor, eh? Que es que dona la impressió que no hi havia ni interventor ni Consell d'Administració. Hi ha Consell d'Administració de càrrecs electes tots i interventors. Per tant, aquí alguna cosa no ha funcionat prou bé. Extendre això a la resta, jo crec que no hi ha cap problema a cap altre tipus d'entitat, perquè en aquestes altres entitats, fixi's el detall, hi està la Generalitat en majoria. En aquest cas estan sols els ajuntaments i els consells comarcals. A la resta de consorcis està en majoria la Generalitat. I la Generalitat té els mecanismes de control, segurament més forts, que té l'administració local, no ho sé, però té la intervenció de la Generalitat, té la sindicatura de comptes, té tota una sèrie d'instruments de control que no són els mateixos que té un conglomerat d'empreses tan complexa com és el conglomerat d'Innova.
Màrius.
Vostè ha dit que s'havia retallat en els últims 4 anys i mig un 20% del pressupost de sanitat, pensant que l'economia sembla que comença a anar millor, pensant que no sabem els escenaris de futur de Catalunya quins seran, però fins i tot n'hi ha un que és el més plausible, que és que hi hagi un canvi en el finançament de les comunitats autònomes que suposi un increment substantiu d'ingressos. En quant de temps s'hauria de poder recuperar aquest 20%?
Aquest 20% per nosaltres hauríem de recuperar, fixi's, li diré dues coses, eh? Recuperant aquest 20% encara estarem malament, perquè estarem amb recursos del 2010. I vull dir que estarem pagant salaris del 2008 encara, eh? Pensi que estem pagant salaris del 2008 reduïts. Recuperarien els salaris que es cobraran el 2010, que són del 2008. És a dir, primera cosa, hem de recuperar l'impacte de la crisi econòmica. Això es recupera pel creixement. El que hem de recuperar de l'infrafinançament de la sanitat pública és a través del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes. Perquè Catalunya ha estat sempre infrafinançada sanitàriament. I a nosaltres ens ha plogut dos vegades. Ens ha plogut pel subfinançament crònic i ens ha plogut per la crisi econòmica. La Generalitat ja ha fet l'esforç. Quan diuen, no, és que vostès a Catalunya destinen menys diners que altres comunitats autònomes per càpita. I mira, jo li explico bé. Si hi ha comunitats autònomes que destinen el 35, 36, 37% del seu pressupost a sanitat, tenen una càpita de 1.300, i jo destinant el 40% tinc una de 1.100 justeta, vol dir que el problema està amb la base 100. No em diguin que estan que posem menys. Nosaltres, en l'any 2010, es destinava a un 36% a la sanitat catalana. En l'any 2014 estem a un 40% del pressupost de la Generalitat. I arribem a 1.100. Insisteixo, per què d'altres, no tenint un, estan per sota d'un 40, tenen 1.300 euros per càpita? Perquè estan millor finançats.
No sé, rapidíssimament, entendrà que la preocupació que expressava abans també en Jordi Basté, que traslladava del tema de les dades, almenys equiparable a una enquesta a l'EGM, perquè una cosa és les dades privades de salut i l'altra és si escolto RAC1 o escolto no sé què. Per tant, no, sí, un petit matís.
Jo, després... També li puc explicar que això té repercussió amb la salut. Passa que no tinc temps, però li puc explicar.
D'acord.
Utilitzar aquestes dades.
Home, entenc, vostè des del començament de mandat, des del 2010, és el conseller que més ha resistit, perquè no l'han canviat, ha resistit embats, peticions de dimissió. Vostè deia aquesta patinada, la novetada, que va recomanar, doncs, escolti, estaria bé que es fessin una mútua als ciutadans catalans. Home, clar, si el conseller de Salut diu això, crea una mica desconfiança. Ben inconvenia de la patronal, clar, va ser que fos l'ase dels cops, no?, començament de la legislatura
tampoc
primera.
Tampoc se'n recorda ningú que venia de l'UGT, eh?
Segurament. Per tant, li demanava el tema de la dimissió. Jo li plantejo més suaument, si li va posar el càrrec en disposició del president en algun moment. I acabo. Abans d'allà el tema de Lleida, és veritat que estan a 500 metres, l'Hospital de Santa Maria, sí, i l'Arnau de Vilanova estan molt a propet. Vostè ho plantejava com una qüestió utilitària, no?, sí, de compartir, sí, recursos, sí, de la central de compres, i això no es podia fer dins del paraigua de l'ICS? Pregunto.
És que l'ICS és una empresa pública.
És que fem una de les peticions que li demanen, és que, per què no ho posa tot al paraigua de l'ICS?
És que l'ICS tindrà majoria amb aquesta empresa pública.
Però perquè no és l'única i es fa tot el mateix paraigua?
Perquè ja tenim una cosa que hem de tenir molt clara. L'Institut Català de Salut en l'any 2007 ja no és una entitat de la Seguretat Social. Ja no ho és. Els edificis continuen sent de la Seguretat Social. El personal està sota un estatut jurídic del règim especial de la Seguretat Social, estatut jurídic sobre el que Catalunya no té marc de competències, l'estatut jurídic i l'estatut marco és un tema que es discuteix a Madrid. Per tant, tenim els dos actius més importants d'una empresa pública, els dos actius. Un, sobre el que no podem actuar més que amb la part micro, salarial, organitzativa, etcètera, etcètera, no la part essencial, que és el personal. I un altre actiu, que són els actius, pròpiament dits, que no són nostres. I cada cop que invertim en una entitat d'aquest tipus, qui patrimonialitza és l'Estat. Per tant, nosaltres volem una entitat que, sent un consorci, en majoria de l'empresa pública X, tingui la capacitat d'autogestionar-se sense que tingui que utilitzar instruments de l'entitat gestora de la Seguretat Social. Perquè això ho vam acordar al Parlament de Catalunya tots els partits, el 2007. Miri, nosaltres a Catalunya tenim una base legislativa solidíssima, de les millors, des del punt de vista dels seus continguts. Tenim una llei d'ordenació sanitària de Catalunya que consagra un model que era juntar el que vam ara de la salut social, que deia el senyor Sardà, amb tots els hospitals que venen de la Mancomunitat, de la República, i que van ser necessaris també a l'època de la salut social. Ho juntem amb un sol, amb una sola xarxa. Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. Dos, la llei de reforma de l'ICS, transformem, cosa que no ha fet cap comunitat autònoma, els hospitals heredats de la Seguretat Social en una empresa pública, perquè tingui la facilitat d'ajuntar-se amb els altres. Tres, llei de salut pública de Catalunya, que consagra una cosa, que per cert, aquesta setmana va venir a donar el seu vistiplau de com ha funcionat el primer any la pròpia Organització Mundial de la Salut a través de la seva directora general mundial. I quatre, tenim la llei d'universalitat. Fixi's la paradoxa que hi ha abans de la política. Tenim una llei d'universalitat que va ser votada el 2010 per tots els partits polítics, inclòs el Partit Popular i Ciutadans. Entren al Parlament aquesta setmana passada una proposició de llei d'universalitat de la sanitat. Dic, escolti'm, però si ja tenim una llei, i aquesta llei ja l'estem aplicant, i estem aplicant un reglament que segurament hem de revisar. Doncs potser hem de revisar que la gent tingui a esperar-se un any, o millor en tres mesos n'hi ha prou. Però la llei ja la tenim. Per tant, és tal la paradoxa que vivim en aquests moments, que tenint la llei ja feta, fem una nova proposició de llei ignorant que la teníem. Ho dic perquè, en aquest sentit, tenim un país sanitàriament i legítimament sòlid.
I el càrrec a disposició, que no la dimissió, el càrrec a disposició?
El càrrec, tot president sap que té a la seva disposició els càrrecs dels consellers.
Potser més proactiu o menys proactiu.
Per descomptat. Escolta, jo tinc un encàrrec, crec que aquest encàrrec, des del punt de vista dels seus resultats, viabilitat, progrés i recuperació, el resultat donen el que donen. Tot el que era important i tenir una herència positiva, còdic infart, supervivència a l'infart, supervivència al càncer, pla del càncer, ictus, millora les llistes d'espera, criteris de prioritat a les llistes d'espera pactats amb els propis professionals, possibilitar que la recerca tingui la capacitat que té en aquests moments a través d'una reforma molt important també que hem fet en l'àmbit de la recerca. Jo crec que tots aquests objectius, ara segurament els objectius en política són uns altres, no? són fer-lo pues, amb la valoració pertinent i sobretot mai un govern té una valoració positiva davant d'unes eleccions.
Per cert, una altra de les acusacions que he llegit que se li feien en aquest recull que he llegit aquest cap de setmana és que des de la Generalitat s'està pagant la defensa del senyor Prat. No. Això és veritat?
Fals, absolutament fals.
Això és mentida,
absolutament
eh?
Fals. Absolutament fals.
Perfecte. Ja està.
Perquè és molt fàcil dir les coses i no demostrar-les. Absolutament fals.
D'acord. 10 i 6. Vinga, Pere Mas, trepitja un ull de poll.
Però vas bé, oi, Basté?
De moment, sí.
Home, és que clar, el conseller aquí fa l'exemple del protocol de tractament per l'infart, te l'aplica tu. Jo crec que hi ha un punt d'amenaçador, en plan, vostè vigila amb les preguntes que em fot, perquè el dia que vingui a urgències no l'atendrem com pertoca. Però vaja, al marge d'aquest tema que ens ha animat una mica a la tertúlia, podríem preguntar-nos avui què és una enquesta, com aquesta que ens ha presentat La Vanguardia aquest cap de setmana. Segons deies tu, una fotografia borrosa. Segons has explicat a Màrius Carol, és una enquesta calenta. Màrius, no miris els temps, que està espiant els temps. Home, està espiant els apunts, està espiant
perquè
els temps.
Perquè avui és noticiable,
sí,
no?
Sí, sí, espera't, ja ho direm, al final. Bé, en tot cas,
no hi ha la rola.
En tot cas, l'enquesta és pinso o són pipes pel hàmster i ens ha anat molt bé per fer bullir l'olla. Targeta groga pel Basté, perquè parlant d'això has dit... I saps la de tertúlies que ens hauríem estalviat? No, home, no, és que la gràcia és fer tertúlies i fer bullir l'olla. El d'Eduard Pujol Bas. Temes que hem tractat, les tres enquestes de La Vanguardia, el hàmster, la certesa. Mira, ja em trobo malament.
Aviam si s'haurà equivocat.
També m'ha llançat un mal d'ull a mi el conseller, eh?
Conseller.
Perquè encara no sap el que diré.
Està fotut.
La certesa... Estic molt fotut. La certesa versus la incertesa, el cas innovi i la sanitat en general. 1 per 1 en ordre d'aparició. Màrius Carol està una mica excitat i envejós amb el doctor Clotet, que ara el sentirem, perquè té un afer amb la Sharon Stone.
No, té cap afer.
Un afer professional. Un afer professional i per correu.
Té la meva data, la Sharon Stone.
Mira, el tenim aquí. Oi que tens un afer? Ara em fot que sí, ja veuràs. Pam, pam, després, conseller, avisa els de les municipals. Han de fer una campanya intensa perquè el vot estarà molt repartit. És de la tercera via, ho ha tornat a dir per enèsima vegada. Què hem après avui amb el Màrius? Per què els principals es diuen principals a Barcelona, el primer pis? Xavier Cerdà, la metàfora de l'edifici. Hi ha hagut un any que ens perdíem, però ha triomfat força. A la tertúlia, el Gàmita l'ha comprat. Predicador en el desert. Vaig a Madrid a fer reflexió en veu alta del que s'ha de fer a Catalunya. Dijous actua l'Odegas, que ho ha vingut a dir en la publicitat.
A partir dels dijous.
Sobretot, els dijous.
Ah, sí. No dimecres,
els
dijous.
Amb el Juan Carlos Ortega. Molt
recomanable. I això ja queda dit. Joan López Alegre, estructurat. Tres enquestes, tres respostes en la primera intervenció. Li sumo un punt al carnet de tertulià. Per què has dit? El que no podem fer són trampes. Però no has dit trampes al solitari. Per tant, guanyes un punt al carnet de tertulià. Ja te'n trauré la setmana que ve. I tranquil, si la independència depèn que Convergència, Unió, Esquerra i els CUP es posin d'acord, no hi haurà res. Miquel Martín Gamisans és el nostre rahola del tallat partit dels dilluns. Falton diu, si Colau en traurà 7 quan en Ricard Gomà ja en va treure 5 i no el coneixia ni el Fari, és una incorporació que fem al lexicon, fa una crida a convèncer els federalistes pel sí. Artista convidat. Preparis, conseller. Boi Ruiz, conseller de Salut, ha començat bé perquè diu no perilla la sanitat pública. Missatge tranquil·litzador sobre el tema innova. Resposta manual. Presumpció d'innocència, rapidesa en la justícia. Ha estat evasiu, hàbil, amb moments d'il·lusionisme, amb tots els marrons que li anaves traient. Un exemple, per exemple. Li treus tu el tema a les portes giratòries i t'ho porta al teu terreny. I diu, no, escolti, això és com si te'n vas de la pública a la privada amb els mitjans de comunicació. Ho van dir. Tu que venies de Catalunya Ràdio estàs aquí, recu. Escolti, no és el mateix, conseller. Està a l'administració i poder legislar i després anar a la privada i beneficiar-se de, diguéssim, d'aquesta legislació. No dic per vostè, ho dic, deixem per les elèctriques i tota aquesta gent. Jo crec que aquí ens ha colat un gol. Si em permet. Jordi Basté, aplicat i treballador, divendres vas fer el programa als 15 anys i t'has passat el cap de setmana llegint aquest totxo que tens aquí.
I veient una obra de teatre esplèndida de la qual en parlarem dimecres.
Doncs ja digues el nom, si pot ser.
Sí, l'incident, el curiós incident del gos a la mitjanit, al Teatre Lliure, que és magistral, amb un Pol López que vindrà dimecres, que és de traca. I veient una pel·lícula que demà vindrà al Carralejal de presentar-la.
Caram, ja sabem tot el que fa el Basté el cap de setmana.
Mira, treballar.
Efectivament. Escandalitzat pel que ha vist en els papers d'Innova, aportació al lexicon del programa, obra a la Fantònica sobre l'Hospital de Reus i valent, perquè has dit que fem llet, el famós diari o digital, dos cops allò davant del conseller, que és mentar la soga en casa de l'Ahogado. Una frase al Cerdà per anar acabant. Cerdà, podem passar, sobre el tema de la independència, podem passar del túnel del terror a l'hotel Kruger. I ara els temps que tanta...
Home! No, però jo només he dit la segona part.
Sí, 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 la primera l'ha dit el Gami. Atenció als temps, bueno, és una cosa insòlita. Gamisans, 7.43, López, 8.21, Carol, 9.32, i guanya Cerdà, 9.48.
Què et sembla?
Conseller, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
El meu desig, òbviament, és que no tingui mai un infant.
Home, sí, no, clar.
El tindré jo, em sembla.
Adéu-siau.